Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Són les 7. Com dèiem, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 7 de desembre, en el que farem un repàs de l'actualitat del dia. Un dia, per cert, en el que la DGT demana a tots aquells que hagin decidit passar el pont fora de casa, fora de Catalunya, que tornin abans de demà dimecres. Aquest dimarts, durant la nit, s'esperen nevades fortes i la DGT avisa que la nova onada d'aire fred pot deixar moltes carreteres secundàries i fins i tot algunes autopistes colgades de neu. Així que, amb aquesta informació de la DGT, comencem aquest programa, però abans rebim les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, el José Luis Gil, avui als esports, la Yolanda Bernal, als serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García, a les vies de so. Avui parlarem de quina és la diferència entre una al·lèrgia i una intolerància alimentària. Quan un aliment o un ingredient ens provoca sistemàticament un malestar o algun problema de salut, podria ser que tinguéssim una intolerància o una al·lèrgia, però una cosa és molt diferent a l'altra i les repercussions són o no són les mateixes, volia dir. Avui parlarem amb el cap de servei de l'urologia de l'Hospital de Vall d'Hebron, que és la Victòria Carmona. També parlarem de que proven amb èxit una vacuna per reduir la reproducció dels porcs senglars. El creixement de la població de senglars s'ha convertit en un problema a tot arreu, també a les ciutats i als seus voltants. Una prova pilot de la UAB demostra que amb aquesta vacuna són menys agressius i es redueixen els conflictes als humans. Ens ho explica l'investigador de la UAB, Manel López Béjar. I ens fem una pregunta. Per què hi ha persones que sempre creuen que tenen una malaltia greu? Avui parlarem dels hipocondríacs. Superar aquesta tendència hipocondríaca requereix un treball de confiança en el sistema immune i també en el sistema sanitari. L'Òscar Assorell és el director de l'Institut Superior d'Estudis Psicològics. I acabarem parlant del Woman Triatlón per la salut mental. Tres joves apassionats triatletes volen secundar aquest repte que consisteix en la realització d'un triatló i difondre la causa de la marató de TV3 per la salut mental i donar els guanys dels que s'inscrigui a la marató. Avui parlarem amb un d'aquests joves apassionats que organitzen aquesta Woman Triatlón, que és l'Oliver. I ara sí, ens posem en funcionament i volem saber, òbviament, com estarà el temps. Ja saps el que diu la DGT, però volem saber què diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia del temps que ens espera les properes hores. La informació la té Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya precipitacions al Pirineu i un augment dels núvols a la resta del territori, amb probables xàfecs dispersos al quadrant nord-est a la tarda i sense descartar precipitacions febles i disperses al terç occidental. La cota de neu baixarà d'uns 1.400 metres a uns 600 al final del dia, amb més de 5 centímetres de neu al Pirineu de Lleida i a la Vall d'Aran a partir de 1.000 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran i es donaran al final del dia amb uns valors a les capitals de província de 2 graus a Girona, de 5 a Lleida, de 8 a Tarragona i de 9 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes rondaran els 16 graus a Tarragona, els 15 a Barcelona, els 14 a Girona i els 12 a Lleida. Per últim, el vent serà a l'Empordà del nord i del nord-oest i a la resta predominarà la component noés i augmentarà al llarg de la jornada amb intervals forts i ratxes molt fortes a últimes hores al litoral i al prelitoral nord de Tarragona i sud de Barcelona, ja també amb mala mar. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Molt pendent, doncs, d'aquest vent del qual ens explicava el Moisés Camunyes, i ara anem a les carreteres. Com estan ara mateix des del Servei Català del Trànsit? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara força retencions, sobretot a la C-16, vies sobretot de retorn d'aquest llarg pont. Es va notant sobretot en aquest eix de Llobregat, especialment ja a partir de Riu de Cerdanya, en sentit sud, en sentit Barcelona, i a partir d'aquí tot el tram de Guardiola a la Berguedà, de Bagà, de Cercs, de Berga, amb trànsit molt ple, amb trams de lentitud i aturades fragmentades, tot plegat també en sentit sud. A la Nacional 260, aturades també ja pràcticament a partir de Planoles, que t'arribes de Freser, i més avall, a la C-17, el tram de Campdevànol a Ripoll, seguint per la C-17, en aquest cas a partir de la Garriga, l'Ametlla del Vallès, també aturades, així com també a Granollers. La C-33 i la C-58, amb aturades a Montcada i Reixac, últims 2-3 quilòmetres, cap al nus de la Trinitat. I d'altra banda també altres punts de muntanya, com la Nacional 152 i la 154, Puigcerdà les dues, i també la C55, a Castellgalí en sentit sud. I és tot, bona tarda.
Set de la tarda, 5 minuts, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. És el moment ara dels serveis informatius d'aquesta casa. Iolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim llum verda a la vacunació dels nens entre 5 i 11 anys.
Sí, ho ha anunciat avui la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Les vacunes estaran disponibles a partir de dilluns vinent, però serà cada comunitat autònoma qui decidirà com les administra, és a dir, si ho fa a les escoles, als CAPs o a punts de vacunació massiva. El govern només ha dit de moment que es començarà pels nens d'11 anys i que s'anirà baixant. Els pares que tenen fills d'aquestes edats reconeixen que s'han de vacunar per responsabilitat, però n'hi ha que tenen por dels efectes secundaris.
Yo tengo una niña de 11 y estamos esperando aquí con niñas para poder vacunarla en cuanto pueda, sí.
Si els hem de vacunar, els vacunarem. Això s'ha de ser responsable i solidari amb la resta, però tota vacuna implica un perill. La veritat és que com a pare, que et pugui passar tu, vale, però que li passi algú a la nena...
Jo esperaria una mica més, personalment, però em sembla que les persones que s'hi dediquen són les que en saben i llavors ens hem de fiar.
Mentrestant, la Covid continua sense donar treva. Més de 1.600 nous positius, gairebé 800 pacients als hospitals i un risc de rebrot que supera ja els 450 punts.
I atenció, perquè el govern farà inspeccions per comprovar si el passaport Covid s'aplica correctament.
Seran inspeccions aleatòries per part de Mossos d'Esquadra i policies locals. Es podran fer també a petició d'alguna de les parts, del propi local o d'algun usuari. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, fa una crida a la responsabilitat.
El bon ús del certificat és un tema de responsabilitat col·lectiva. És obvi que no s'anirà a fer inspeccions a tots i cadascun dels diferents locals, siguin de restauració o siguin gimnasos. Per tant, aquestes inspeccions seran aleatòries o a requeriment d'alguna de les parts, sigui de l'usuari o sigui del propi responsable del local.
El govern demana allargar el passaport Covid 15 dies més, però de moment no preveu noves restriccions. No es recomanarà evitar dinars i sopars de Nadal, però sí que es fa una crida a evitar riscos.
I al Pont de la Puríssima, Iolanda ha reactivat els eixos comercials amb la mirada ja posada en la campanya de Nadal.
Sí, un pont amb comerços oberts, ahir dilluns i també demà dimecres, encara que siguin festius. S'ha vist molta gent al centre de les grans ciutats, un símptoma que el consum es comença a recuperar. Els comerciants constaten que hi ha molt de moviment, però a l'hora de facturar no és per llançar coets. El David és l'encarregat d'una botiga a prop del Passeig de Gràcia.
Sí que hemos notado que ha habido más tráfico, sobre todo este fin de semana. A lo mejor no tanto a nivel de facturación, podríamos considerar que ha sido un sábado algo bueno, no ha sido un incremento espectacular, pero en tráfico sí. O sea, eso quiere decir que se ve movimiento en las calles, pero a lo mejor esto no acaba determinándose como una compra final.
La millora de les vendes, almenys al centre de Barcelona, té molt a veure amb la recuperació del turisme internacional. Una recuperació que és lenta i per això molts comerços reconeixen que estan fent tot el possible per captar el client local.
I els hotelers de la Costa Daurada descarten obrir per l'Imserso.
Ho descarten en una primera fase entre el desembre i el febrer i obren la porta a partir del mes de març si canvien les condicions. Els hotelers diuen que no els hi surt a compte amb la congelació de preus actual. No volen assumir el cost d'un programa de turisme social només per fer quedar bé el govern central. Ho diu Xavier Guardià, portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona.
L'Imserso és una bona idea, que la gent de tercera edat es pugui moure i pugui gaudir d'unes vacances, i perquè nosaltres, els empresaris, no ens hi guanyem gaire la vida. Però el que no pot ser és que hi perdem diners. O sigui, a partir de que tu, perquè el govern quedi bé dient que la gent pugui viatjar o hàgim de pagar els hotelers, no té cap lògica.
Fins ara, la Imserso permetia mantenir oberts els hotels i assegurar les plantilles durant la temporada baixa, però amb les actuals condicions asseguren que no troben cap al·licient.
La patronal FECASARP demana que no es criminalitzi la discoteca Guaca de Sant Quirze pels incidents amb els treballadors de seguretat.
L'últim episodi, dissabte a la nit, quan uns 200 joves van atacar la discoteca per denunciar l'actitud violenta d'alguns vigilants. FECASARP proposa solucions, per exemple, incrementar la col·laboració amb la policia amb més presència a l'exterior del local. Joaquim Boadas, director de FECASARP, ens ha explicat que hi ha grups que surten de nit per provocar violència, fins i tot armats.
Totalment surrealista que la gent surti amb katanes
de festa, vull dir que ja aquesta gent ja va premeditadament a delinquir, amb la qual cosa el que hem d'aconseguir és evitar que aquestes persones surtin armades de casa. En tot el cas, cal treballar molt la prevenció, la conscienciació i tot això, i ara mateix està invertint zero, i per tant, clar, invertint zero, el resultat és zero.
La discoteca Waka ha estat envoltada darrerament per diverses polèmiques de caire racista. L'empresa va obrir una investigació interna i va apartar dos controladors d'accés implicats en els incidents.
I finalment, l'Hospital de Bellvitge fa per primera vegada al món l'extracció d'una costella amb cirurgia robòtica i una sola incisió.
Sí, el pacient patia trombosis venoses, problemes vasculars greus i limitacions de mobilitat al braç. Aquesta intervenció habitualment es fa amb múltiples incisions. La novetat és que en aquesta ocasió només ha calgut una gràcies a la cirurgia robòtica. Això té avantatges, menys complicacions i una recuperació més ràpida del pacient.
Doncs enhorabona a l'Hospital de Bellvitge. Yolanda Bernal, gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Fins ara.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts arriben els companys d'esports. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Montse Rodríguez, companys, què tal? Molt bona tarda.
Bueno, si parlem de futur i parlem del Barça, el futur del Barça a la Champions passa per on? Per Múnich.
Per Múnich, sí, sí. Se'n recorda vostè de Hamlet, no? Sí. Ser o no ser, esa és la qüestió. Mm-hmm. Doncs continuar a la Champions o anar a l'Europa League. Aquesta és la qüestió. Demà pel Barça a la Lliga de Campions en el partit que tanca la fase de grups ni més ni menys que el camp del Bayern de Múnich. És veritat. A porta tancada. I és veritat, amb un brot de Covid al conjunt bavarès. Ara ampliarem també l'actualitat del conjunt alemany, però fa no res, cosa de 10 minutets que s'ha acabat la roda de premsa oficial prèvia a aquest partit. Han comparegut Gerard Piqué, Xavi Hernández, el Barça ja està treballant per darrera vegada abans del partit a l'escenari del maig. Helena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Sí, estan entrenant, eh? Ara a l'Allianz Arena fa un fred que pela, Gil, menys un grau de temperatura, demà més ha de nevar. S'està provant Jordi Alba, en principi estarà bé per jugar demà, després d'acabar amb molèsties contra el Betis, ho ha dit el propi Xavi Hernández. I de notícies esportives, recordem, som baixant Suyabde, l'extrem dret titular serà Dembélé per primer cop a l'11 aquesta temporada. Tornaran a l'alineació De Jong i Piqué, un Piqué que ha estat protagonista en sala de premsa, roda de premsa telemàtica, ha estat contundent quan se li ha preguntat per la diferència entre el Barça i el Bayern des de 2015, des de l'última Champions Blaugrana. La gestió, ha espetat Piqué, la gestió és tan senzill com això per explicar la diferència entre els dos clubs i ha repetit que els hi va la vida, tot i que les estadístiques els hi van en contra a tots els nivells. Li ha recordat que el Barça només ha marcat 2 gols en Champions, mentre el Bayern porta 19 i que el Barça no ha guanyat mai a Múnich. Piqué ha volgut vendre esperança, no li queda una altra.
Sí que lo veo posible y yo no hablaría de milagros, ¿no? Hablaría de que es un partido complicado en un estadio pues muy difícil, ¿no? Creo que ayer vi una estadística de que hace muchos años que en una fase de grupos el Bayern no pierde aquí. Pero al final pues tenemos que ser nosotros, ¿no? Nos va, como te he dicho antes, nos va la vida. Para poder ganar mañana, lo primero es intentar mantener la portería a cero o al menos encajar muy poco, y para ello pues tenemos que permitir que no hagan muchas ocasiones y nosotros pues las que tengamos pues aprovecharlas.
To bastant baix, el de Gerard Piqué, que no ens té acostumats a ser tan pla, no? En una roda de premsa, possiblement era perquè també al ser la compareixença telemàtica t'allunya una mica de l'interlocutor i el periodista. Xavi ha repetit que la dificultat és extrema, que demà s'enfronten a un dels millors equips del món, ho ha dit pràcticament en cada una de les seves respostes, que ho intentaran fins al final, que sortiran a competir i a tractar de fer història i endur-se la primera victòria, que depèn d'ells mateixos, demà a Múnich. Escolta.
No, yo estoy trabajando y el equipo está trabajando para ganar mañana el partido y para pasar a octavos. Esta es nuestra realidad. Después, lógicamente, tenemos otras competiciones que la Liga nos va a decir dónde estamos a final de temporada, pero no podemos tirar ninguna competición. Somos el Barcelona y hay que intentar ganar todas las competiciones. Copa, Supercopa, Liga, la Champions, y mañana tenemos una oportunidad muy buena de hacer historia. ¿Por qué no pensar en una victoria y es la primera victoria en la historia del Barça aquí en Múnich? ¿Por qué no?
O per què no pensar que el Benfica no li guanya el Dinamo de Kiev i el Barça passa, faci el que faci a Múnich?
Sí, però al final l'un ha de pensar en si mateix, en sortir a guanyar, en sortir valents, en intentar que el Bayern, que ha marcat 19 gols, i de Lewandowski, que serà titular, no te'n faci cap, és complicat, però jo crec que la mentalitat és aquesta. Demà, recordem, Allianz Arena, 9 de la nit, a porta tancada, sense públic per les restriccions Covid.
Gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Parlàvem del Bayern, parlàvem d'aquest brot de Covid que afecta el conjunt de Nagelsmann, última hora dels alemanys, Víctor Navarro, hola.
Bona tarda, Montse, José Luis. El Bayern, que ja ha entrenat aquest matí, ho ha fet amb el dubte de Lucas Hernández, que no sabrem fins demà si pot jugar o no contra el Barça, però ja ha dit Nagelsmann en roda de premsa la seva llista de baixes. Són 7 i alguns importants. Goretzka s'ha marxat de l'entrenament d'aquest matí, no estarà demà contra el Barça, tampoc Gnabry, que està tocat, Kimmich, descartat fins a la propera setmana, Choupo-Moting encara té efectes del coronavirus, Savitzer també està lesionat, juntament amb Sar i Stanisic. Tot i les baixes, el Bayern encara podrà comptar amb jugadors com Neuer, Pavard, Upamecano, Süle o Robert Lewandowski, la seva referència ofensiva. Julian Nagelsmann ha estat preguntat en roda de premsa sobre què significaria eliminar el Barça de la Champions.
Están bajo presión en la clasificación, va a ser un equipo que va a querer conseguir un buen resultado, queremos hacer un buen partido, conseguir los tres puntos, eso no va a ser bueno para el Barcelona.
Dels números, el Bayern té els millors registres de tota Europa, són 19 gols a favor i només 3 en contra en tota la Champions, i 9 gols són del seu golejador, Robert Lewandowski, per 2 que té tot el Barça en la Champions.
I el poble, què diu el poble, Montse?
Això, què
pregunta amb la grana del dia, Twitter @esportscope, quantes opcions li doneu al Barça de classificar-se per vuitens de Champions? Cap possibilitat? 60% de respostes. No, amb això jo crec que està
dit tot.
De l'Espanyol, sí, que preparen el partit contra el Levante dissabte a Cornellà. Ha parlat Sergi Darder, s'espera la versió de l'Espanyol a casa, la bona. Preguntem al poble avui per què són tan diferents l'Espanyol a casa i a fora. Resposta més votada, 83%. Plantejament d'entrenador. És un problema de plantejament d'entrenador, un problema de Vicente Moreno. I per rematar, Alberto Díez, bona tarda.
Què tal, Gil, Montse? Bona tarda als dos.
Està aquí amb l'F5.
Sí, que és el botó d'actualitzar.
Dante Exum ja ha passat revisió mèdica amb el Barça.
Està sent sotmès aquesta exhaustiva revisió mèdica. El jugador australià de 26 anys, ex-NBA, 7 temporades a la millor lliga del món, per veure si es pot incorporar amb un contracte temporal al conjunt blaugrana, contracte de 3 mesos, que començaria a partir de divendres, que, mira quina casualitat, tenim un Barça-Real Madrid a l'Eurolliga i al Palau Blaugrana. És un jugador que, si està al 100%, és un jugador decisiu, té moltes baixes al Barça, Calates, Higgins, Abrines, però és cert que és un jugador que, per exemple, ha patit el trencament dels dos creuats, dels lligaments dels dos genolls, amb la qual cosa han marcat les lesions la seva etapa. Està sent examinat, és a dir, hores importants per saber si Dante Exum fitxa o no pel Barça de bàsquet.
Casualitat? No. Calendari. Això és tot, Rodríguez.
Gràcies, companys.
A tu. Que vagi bé. Bon
demà.
Programa. Gràcies.
Fins demà. Bueno, torni demà, que fins jo no hi seré, això. Fins dijous. Bueno, a les 7 de la tarda i 18 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i ara parlem d'aquí a res de quina és la diferència entre al·lèrgia i intolerància alimentària. Ara ens ho expliquen.
La Linterna
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Bajan las temperaturas, llega el otoño y apetece quedarse en casa y disfrutar de tu hogar. Y para eso Fácil Móvil pone a tu disposición los mejores profesionales para aconsejarte con ese dormitorio o para que disfrutes de tu salón cómodamente. Visita facilmóvil.es, pide una cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquestra de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xec regal i abonaments de temporada a bcnclàssics.cat.
En el balneario de Panticosa encontrarás hoteles con encanto, gastronomía de montaña, aguas termales, esquí nórdico, esquí alpino en Aramón Formigal Panticosa y mucho más. Este invierno, esquí y relax en el balneario de Panticosa, en el Pirineo Aragonés. Un mundo de sensaciones a 1.630 metros de altitud. Más información en panticosa.com.
Gracias a los pacientes que confían en nuestro criterio y nuestro método, nos sentimos muy orgullosos de haberles ayudado.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan un aliment o un ingredient ens provoca sistemàticament un malestar o algun problema de salut, podria ser que tinguéssim una intolerància o una al·lèrgia, però una cosa és molt diferent de l'altra i les repercussions no són les mateixes. Avui parlem amb la cap del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la doctora Victòria Cardona. Doctora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè assegura que no és gaire complicat, no?, distingir entre una cosa i l'altra.
No, la veritat és que les característiques dels símptomes que dona una intolerància o una al·lèrgia són força diferents. O sigui que amb una mica de preguntes podem diferenciar-la.
L'al·lèrgia podríem dir que és una reacció immunitària?
Sí, sí, és una reacció que implica el sistema immunitari. Aquest sistema és com un exèrcit de defensa i està per evitar el contacte amb coses que puguin ser nocives. Però per alguna raó, en alguns individus s'equivoca i interpreta com a nocius coses que no ho són, com podrien ser els aliments.
Les intoleràncies, per una banda, serien, per l'altra banda, serien problemes digestius?
Les intoleràncies, sobretot, són problemes digestius. Es deuen normalment a que hi ha un error o hi ha un defecte en els sistemes de digestió d'algun producte, d'algun aliment. De fet, les intoleràncies són provocades sobretot per sucres que contenen els aliments, mentre que les al·lèrgies són provocades per proteïnes. O sigui que aquesta també és una altra diferència que hem de tenir en compte.
I l'al·lèrgia o les intoleràncies, algunes de les dues donen trastorns a la pell, ens donen picor... se sap?
Sí.
Com se sap?
Sí. Mira, les al·lèrgies normalment el que provoquen són això, reaccions que impliquen molts cops la pell, que poden ser en forma d'urticàries o que són faves a la pell, o inflar-nos, no?, el típic dels llavis o les parpelles,
sí.
O a vegades només donen símptomes a la boca, pues, picor a la llengua, molèsties, com si tinguessin dificultat per passar... mentre que les intoleràncies el que fan són símptomes digestius. Normalment, el més freqüent és que hi hagi sensació d'una digestió pesada, amb gasos, diarrees, mal de panxa. O sigui, que ja veieu, els símptomes són totalment diferents.
I les intoleràncies, doncs, són una condició que tracten els digestòlegs, no els al·lergòlegs?
Correcte. Normalment, són els digestòlegs els que fan l'estudi diagnòstic, orienten el cas i donen les recomanacions. Algun cop ens cauen pacients que són intolerants a les consultes d'al·lèrgia, però llavors els derivem al digestòleg. Sí.
Cada cop s'hi troben més gent amb al·lèrgia o intolerància alimentària, doctora?
Sí, els dos problemes estan augmentant. Sobretot les al·lèrgies, en veuen moltíssimes, però les intoleràncies també.
I quines són les proves que s'ha de fer una persona que pateixi o una al·lèrgia o una intolerància alimentària?
Bueno, com he dit, al principi, el més important és la història clínica, són les preguntes, perquè amb això ja orientem moltíssim el cas. Si la història és suggestiva d'al·lèrgia, el que fem habitualment és fer unes proves cutànies, que són aquestes típiques que ens imaginem, que són posar unes gotetes
sí.
de l'extracte de cada aliment a la pell, i llavors rasquem una miqueta la pell, fem una petita punció amb una llanceta i es reprodueix una mini reacció al·lèrgica a la pell.
Mm.
I llavors amb això podem veure si el pacient està sensibilitzat. No totes les proves cutànies es corresponen directament amb una al·lèrgia real. Hi ha d'haver les dues coses, una prova cutània positiva i després els símptomes que corresponguin directament amb allò. Després també existeix la possibilitat de fer anàlisis en sang i en lloc de fer aquesta reproducció de la reacció al·lèrgica a la pell, el que busquem en sang són els anticossos que són els culpables d'aquesta reacció al·lèrgica i això també es pot fer.
I què passa?
En canvi, amb les intoleràncies, normalment el que es fa és fer una prova que el pacient està sense prendre aquell aliment durant un temps mm-hmm. i llavors acudeix al servei i se li fa una prova de provocació. Per exemple, en el cas de la intolerància a la lactosa, que sí. és la més freqüent, se li dona una quantitat coneguda de lactosa.
Mm-hmm.
I llavors es medeixen els gasos en l'alè que es produeixen i que ens indiquen que hi ha una mala digestió d'aquell sucre.
Deia vostè que la intolerància a la lactosa és una de les intoleràncies més, bueno, més al dia,
sí,
no?
És la més freqüent i la més clàssica, la més estudiada.
I les al·lèrgies? Hi ha alguna així que digui vostè és de les estranyes, de les rares, però n'hi ha?
Bueno, comencem per les més freqüents. Mira, les més freqüents amb nens, amb població infantil, són l'ou i la llet, que moltes vegades amb el temps s'acaben superant. I després ja comencem pues, amb peix, marisc, fruits secs, algunes fruites. I amb adults, el més freqüent són també marisc, fruits secs, i aquí a la zona mediterrània és molt freqüent l'al·lèrgia a una proteïna que es diu LTP, que és la proteïna transferidora de lípids, i aquesta proteïna està en moltíssimes fruites i verdures, i fruits secs.
Doncs, doctora Vicky Cardona, li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, la cap del Servei de l'Urologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Gràcies i bona feina.
Muchas gracias, un placer. Adiós, buenas tardes.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Anticonceptiva podria arribar a controlar la població de senglars. Un estudi de l'Autònoma i la Diputació de Barcelona ha demostrat que aquesta punxada és efectiva per evitar que es reprodueixin, sobretot si s'aplica a animals joves. Els exemplars adults diuen que caldria punxar-los cada any. En parlem de tot plegat amb el Manel López Béjar, que és del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la UAB i també director d'aquest estudi. Manel López, bona tarda.
Molt bona tarda.
En primer lloc, gràcies per estar amb nosaltres. I en segon lloc, preguntar-te, una injecció, imagino que acompanyada de més accions, no?
Efectivament, bona tarda. Doncs sí, una injecció provoca la, no, diguéssim, la infertilitat de, sobretot, femelles en edat jove, però voldria, no, comentar de que no és una mesura aprendre de forma exclusiva, sinó que hauria de formar part d'un pla global, no?, d'acció, com bé comentaves, en la qual la importància és que és pensant en zona urbana,
sí,
és a dir, són els senglars que arriben a zones urbanes i periurbanes i els conflictes que generen, doncs, amb la població, i el que hem d'intentar és tornar a portar el senglar fora d'aquesta zona urbana, no? I, doncs, aquestes accions passen, doncs, per conscienciar la ciutadania de que no hem de facilitar l'accés a aliments a aquests animals,
uh-huh,
perquè si no els fidelitzem, els portem i ja, doncs, costa força, no?, uh-huh, de treure'ls de la zona de les ciutats, no? Llavors, doncs, conscienciació ciutadana de no aportar menjar, adequació, que això ja ho fan molts municipis, no?, uh-huh, adequació dels equipaments, dels espais, per no facilitar l'accés dels animals als aliments, per exemple, en papereres...
Clar, els containers.
Sí, els containers, el menjar dels gats, és a dir, s'ha de protegir de que no sigui de fàcil accés, perquè aquests animals busquen, són intel·ligents, vull dir, busquen on trobar, no?, les seves necessitats, com cobrir-les. Uh-huh. Llavors, evitar la reproducció comporta, en primer lloc, doncs, bueno, controlar d'alguna manera de que no es dispari la població de senglars en zones urbanes, i també limitar la necessitat d'accés a aliments. Per tant, doncs, un animal que no té reproducció té menys necessitats, no?, nutricionals,
clar,
es mou menys i ve menys a buscar i desesperadament el menjar com passa actualment.
Clar. Manuel, la caça s'ha mostrat contraproduent, no?, per frenar aquesta expansió d'aquesta espècie?
Bueno, més que contraproduent, diguéssim, és el que hem estat fent durant els darrers 20 anys o els anys que siguin, i no veiem, no? És a dir, totes les mesures que s'estan fent en l'actualitat no estan ajudant a preveure, no?, que el problema es podria resoldre, malgrat eliminar, no?, un nombre cada vegada més gran d'animals de les zones urbanes, m'estic centrant, doncs, en zones urbanes, malgrat eliminar cada vegada més animals, el problema segueix, no? Per tant, això vol dir que algo hauríem de fer, no?, com a societat. Algo hauríem de fer, doncs, per com a mínim preguntar-nos si és suficient el que estem fent i si existeixen altres eines. Doncs quan aquí, doncs, bueno, doncs, el resultat del nostre pla pilot és dir que pot ser una eina útil la immunocontracepció, però que, evidentment, necessitem un pla consensuat, parlar i, doncs, organitzar-nos, col·laborar i tots junts, no?, poder dissenyar un pla adequat a intentar resoldre el problema.
Manuel, els senglars són de fàcil reproducció, ja m'entens? Que tenen fills cada dos per tres?
Bueno, en principi hi ha una època de parts a l'any, que es concentren els parts, però sí que podem veure avui en dia, i més en zones urbanes, de que poden, no?, diguéssim, estar parint durant diversos moments de l'any, no? Doncs el clàssic era veure, doncs, una única reproducció, una única època de parts,
sí,
en un any, però ara veiem que pot estendre's més, no? I a més, el que passa que en zona urbana tenen totes les necessitats cobertes, és a dir, troben tota l'energia que no trobarien, no?, en un medi natural per ells,
clar,
i per tant, doncs, l'eficiència reproductiva, fins i tot en zona urbana, és més gran, no? És a dir, les cries, doncs, es mantenen, no?, totes les cries viables, no?, mentre estan creixent, perquè troben menjar, a les ciutats estan més protegides, no?
Clar.
Doncs, bueno, veiem que l'eficiència reproductiva, efectivament, és fins i tot més gran en zona urbana.
I quants senglars es tenen d'una camada?
Bueno, d'una camada, doncs des de 4 poden haver-ne més, no? De vegades, doncs, bueno, pot haver camades de 3, però, bueno, a partir de 4 poden haver 4, 5, fins i tot 6... i més, fins i tot poden haver-ne. Sí.
Manuel, jo deia abans que els exemplars adults caldria punxar-los cada any, però si es posen senglars que estan en la pubertat, pot durar per sempre?
Sí, és una de les troballes, diguéssim, dels resultats del pla pilot, i és que fins i tot, doncs, de forma més positiva del que podríem inicialment pensar, la durada de la pèrdua de fertilitat o de pèrdua de reproducció quan es fa amb animals d'entorn a la pubertat, podria ser permanent. Com a mínim 3 anys, no? Que diguéssim que ja... El que és important per mantenir una població sense créixer, no?, o intentar reduir-la, és evitar la reproducció de les femelles la primera reproducció de les femelles.
Yeah.
I, per tant, doncs, enradirir-la en el temps ja té un impacte, doncs, en el manteniment de la població, i el que veiem és que, doncs, dura força més del que pensàvem. No? Uh-huh.
Des de l'any 2017 heu punxat, crec, uns 200 animals.
Sí, uns 214 animals, finalment, incorporant els darrers que tenim dels darrers mesos.
Uh-huh. Són animals perillosos?
Bueno, doncs, com tot animal, no? Si se senten acorralats, clar, mostren agressivitat. Però el concepte d'agressivitat, no? Com veiem en ciutat, no? És que s'han tornat agressius. Bueno, el que hem fet nosaltres com a, no? Com a societat és acostumar-los a donar menjar. Mm. Per tant, doncs, l'animal pensa que qualsevol humà pot facilitar, doncs, el menjar, i llavors, doncs, bueno, van a buscar, si portem una bossa, doncs van a buscar la bossa i pensant que és menjar per ells, i clar, això és difícil de treure, si no és que tots ens conscienciem a que no hem d'aportar menjar a aquests animals a les zones en les quals no volem que estiguin, no són adequades, no?, perquè hi siguin.
Uh-huh. Escolta'm, una de les coses que heu tret d'aquest estudi, força interessant també, és que els senglars no tenen Covid.
Sí. Bueno, vam també, doncs, com fem anàlisis sanitaris, perquè també ens interessa molt bé saber, no?, quin risc sanitari poden comportar els senglars, i fins i tot, doncs, vam incorporar també l'anàlisi de la Covid per saber si podia ser un reservori. I el que veiem és que no és un reservori, no veiem la presència del virus, de l'antigen del virus, no el detectem a l'animal.
Bueno, ja podem estar més tranquils, sí, per aquesta part. Sí. Escolta'm, el fet de posar la injecció, tinc un dubte. No es tornaran més dòcils si els traiem aquesta inducció sexual?
Doncs, bueno, és com les mascotes, no? Nosaltres estem acostumats, no?, a tenir, no?, el...
Sí, el gat o el gos,
gat,
sí.
El gos, que evidentment, doncs, clar, si no tenen reproducció, si no tenen hormones sexuals, per exemple, els mascles, testosterona, no?, que és l'hormona sexual de la libido i de, no?, i, no?, de la competència entre mascles, fins i tot,
sí.
Clar, doncs, evidentment, el primer que nosaltres volíem també és, i alguns animals ens hem seguit amb GPS, és que l'animal no es mogui tant, és a dir, reduir sinistralitat a les zones urbanes. I el que veiem és, doncs, hem d'incorporar més dades del seguiment d'ocupació d'espai d'aquests animals, però el que veiem és que sense reproducció tenen menys mobilitat, es mouen menys,
clar,
tenen menys necessitat de cobrir un espai, no?, per buscar reproducció, menys necessitat de menjar perquè no tenen la reproducció, i per tant, doncs, a nivell de seguretat sí que hem vist que també les incidències de trànsit en algun concret municipi en el qual hem fet un intensiu, no?, de vacunació, doncs hem vist que hi ha una reducció important, significativa, d'incidències viàries.
Home, és que cada dia teníem notícia de que cada dia hi ha més de 10 accidents de trànsit provocats per animals salvatges, eh?
Sí.
Que... I amb això de la pandèmia, clar, com no estaven tampoc nosaltres al carrer, han aprofitat moltes espècies, entre elles els senglars, per sortir i donar-se una volta per les ciutats.
Sí, i lliurement campant, no?, fins trobar el que necessiten.
Quines imatges?
Moltes vegades venen a la ciutat, perdona, també buscant, sobretot en època, en moments càlids o mesos càlids, buscant fonts d'aigua, no? Doncs, perquè, clar, a les ciutats tenim les zones verdes amb rec, i moltes vegades, no?, doncs a partir de l'agost venen moltes vegades a buscar aigua.
Clar. En fi, és tot un món el tema dels senglars. Sort que hi ha gent com tu, Manuel López Béjar, del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la UAB i director d'aquest estudi, que us encarregueu d'estudiar-los, i de que ni nosaltres ho passem malament ni ells tampoc, perquè, clar, nosaltres per ells també som una amenaça.
Efectivament, sí, no, t'ho agraeixo. Sí, un plaer.
Doncs gràcies. Continuem la feina i continuarem veient quins són els resultats d'aquestes injeccions que esteu posant. Ara mateix ja heu punxat uns 200. Veurem més endavant què és el que passa i quins efectes a la salut té amb els senglars. Gràcies, Manuel.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Adéu.
Fins la propera. Adéu.
7 de la tarde, 38 minutos, la linterna COPE Cataluña y Andorra, y ahora llega el momento de hablarte de ellos. Vamos a hablar de los grandes conductores que saben que tienen los 15 puntos y que si se cambian a línea directa, saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esa frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Pues por eso, vete a línea directa. Marca ahora mismo el 917-700-700, 917-700-700. Y si quieres consultar las condiciones, pues en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti... Los primeros, porque tú, porque te.
I en un minut et parlem a la Linterna COPE Catalunya i Andorra de per què hi ha tantes persones que sempre creuen que tenen una malaltia greu. Parlarem dels hipocondriacs.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Eres de las personas que viven con un profundo miedo a la enfermedad? ¿Entras en pánico ante la más mínima molestia? ¿Interpretas cualquier dolor de cabeza como una muerte asegurada? La hipocondría es un estado muy condicionante que afecta a más del 15% de la población. Según el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, el estrés psicosocial, la muerte de una persona cercana y un amplio abanico e historial de enfermedades precipitan este trastorno. Un trastorno del que queremos hablar hoy con Óscar Asorey, que es el director d'AICEP Clínic Barcelona, Reus, Tarragona, i que ens donarà alguna resposta per saber què és exactament una persona hipocondríaca. Óscar Asorey, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquestes preguntes que jo feia a l'inici podrien ser preguntes que es fa alguna persona que pateix o que té aquesta hipocondria?
Sí, podria plantejar-se aquestes preguntes. Però, en general, una persona que pateix hipocondria el que es pregunta molt és sobre quin és el seu estat de salut i si és realment greu i quin és el tipus de malalties o malalties que arriba a tenir. I això fa que estigui constantment observant diferents parts del seu cos per tal de comprovar si efectivament té una malaltia o no.
Les persones hipocondríaques normalment són especialment vulnerables?
Bueno, són persones vulnerables en el sentit de que estan patint un malestar emocional intens i això, davant d'una situació d'estrès, un estrès vital, pot fer que s'agreugi aquest tipus de sintomatologia. Llavors, vulnerables en aquest sentit. Mèdicament, no. Si pensem des de la malaltia mental, en el cas que hi hagi un factor d'estrès, sí, podrien ser més vulnerables.
Vosaltres us trobeu amb gent que arriba a la vostra consulta i diu, escolti'm, soc hipocondríac, o millor dit, em diuen que tinc hipocondria?
No és molt freqüent que arribin a consultes a aquest tipus de descripcions. El que passa que sí que és cert que quan fem l'exploració pertinent per veure com està la persona que coneix les nostres consultes, sí que podem entreveure aquest tipus d'afectació, però que directament ens vinguin amb el diagnòstic ja fet no és el més habitual. De fet, aquestes persones solen acudir molt més sovint a serveis mèdics
sí.
que no a serveis d'atenció mental, perquè el que els està preocupant realment és si tenen una malaltia mèdica greu.
Estem parlant llavors que la hipocondria podria ser més una malaltia mental?
Està classificada dintre dels sistemes de classificació de malalties mentals, com pot ser
la classificació de l'OMS o de l'Associació Americana de Psiquiatria. Per tant, sí que es considera una malaltia mental.
Normalment, quan una persona, un company o un amic sempre està em fa mal al cap, avui em fa mal al braç, demà passat li fa mal al peu, tendim no a fer bromes, però sí a dir allò de tu eres hipocondriaco. Això imagino que, en el fons, no està ben fet.
Bueno, de fet, aquestes persones, quan senten alguna informació relativa a la malaltia aliena o pròpia, encara s'alerten més, s'exalten més. Per tant, quan nosaltres li estem dient que, a més, té una malaltia mental, doncs això encara pot incrementar, sí, podria incrementar encara més la preocupació.
Uh-huh.
Per tant, home, ajuda, no és el que li hem de demanar a la persona o recomanar, en tot cas, és que acudeixi al seu metge de família, que farà la derivació pertinent als serveis que corresponguin.
Com es pot combatre aquesta malaltia, aquesta hipocondria?
Doncs bé, bàsicament hi ha dos tipus d'intervencions. Una mèdica, que és amb fàrmacs inhibidors de la recaptació de la serotonina, són fàrmacs amb efecte antidepressiu, i també amb teràpia psicològica i principalment teràpia psicològica d'orientació cognitivo-conductual, on el que li ensenyem a la persona des del punt de vista psicològic és entendre bé com és la seva ansietat, com aquesta ansietat està produint una sèrie de preocupacions excessives sobre símptomes o sensacions normals del seu cos, i com aquesta tendència a buscar informació o a evitar anar als metges perquè no li descobreixin la malaltia, l'únic que fa és contribuir a alertar-lo encara més sobre la possibilitat de tenir una malaltia greu.
Òscar, estem parlant de que la hipocondria, ho deia jo abans, és un estat molt condicionant i que afecta a més del 15% de la població. Són números força alts.
Sí, la prevalença d'ansietat i ansietat per a malaltia o hipocondria és important en la població. El que passa que normalment aprenem a conviure amb aquest tipus de patiment. Vull dir que no pel fet de que pugui haver una prevalença alta o més o menys alta d'aquesta malaltia, que corregiré, no arriba tant al 15%, hi ha estudis que diuen que està entre el 3 i el 10% de la població, però encara i tot és força alt, no arriben a les consultes psicològiques o no es demana ajuda perquè doncs anem fent, no? Doncs tenim aquesta preocupació, però doncs anem al metge, ens fan una prova, potser si tenim prou confiança amb el metge, doncs ens convenç o temporalment, i no sempre sobre la mateixa malaltia, que això va canviant de la preocupació va canviant de malaltia, i llavors podem més o menys anar convivint, però sí que afecta a una part important de la població.
T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, Òscar Asorell, director d'ICEP Clínic a Barcelona, Reus i Tarragona. Que vagi molt bé, bona tarda, Òscar.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
Otra vez más, en COPE, miramos. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos las Navidades, que son celebraciones familiares.
Hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo ha sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Invertir no es solo dinero.
En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra volem parlar de tres apassionats triatletes que volen assolir un repte. Ells són l'Oliver, el Max i en David. Avui tenim el plaer de saludar a l'Oliver. Oliver, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, Montse, ¿qué tal?
Bueno, tres triatletas que tienen muchas cosas que explicar hoy a la audiencia de la Linterna COPE Catalunya y Andorra, porque tenéis un proyecto importante y además solidario relacionado con la Maratón de TV3.
Exacto, es un proyecto bueno, muy bonito, muy, muy ilusionados estamos, lo estamos afrontando con mucho cariño. Para ser tres personas normales de la calle, bueno, somos cuatro, lo que pasa es que una persona no puede participar, que es Juanjo, pero también forma parte del proyecto.
Oye, ¿cómo nace ese proyecto?
Pues este proyecto nace, yo en principio hubo un día que decía que yo quería hacer un Ironman yo solo, ¿vale? Entonces somos cuatro personas, el equipo Woman, que somos todos muy afines, y enseguida entre todos dijimos, pues todos participamos. Y de ahí ya fue enlazando hacerlo con la maratón de TV3. Luego tuvimos la gran suerte de conocer a Lebla Suplementación, que nos ha dado un apoyo brutal y nos ha hecho darnos alas a seguir adelante nosotros.
Sí.
Y poco a poco hemos ido superando hasta, mira, hasta llegar, por ejemplo, hoy que estoy entrevistándome contigo.
Oye, ¿qué tiene que ver mi grano de arena con vosotros?
Bueno, mi grano de arena es la aportación que hace la gente para una donación que directamente va a la causa, que es la salud mental, y va directamente a la maratón de TV3.
Uh-huh. Oye, cuando hablamos de triatletas, yo me imagino allí unos hombretones, unas mujeronas que corren, que nadan, que van en bici y que están, bueno, fibraos, o lo siguiente, afibrados. En esta carrera ¿sí? que queréis hacer, ¿no hace falta ser un triatleta de pro como tú o como Max o como David?
No, tampoco somos triatletas de pro. Yo, por ejemplo, empecé en el triatlón y pesaba casi 100 kilos.
Ah.
O sea que no tiene por qué ser una persona afibrada con la tableta de chocolate. Yo, por ejemplo, yo no la tengo, ¿sabes? No soy un corredor rápido, pero bueno, me gusta lo que hago, me apasiona. Y como triatleta del Club Patriótico de los 1994, pues me desenvuelvo, me gusta y lo hago con todo el cariño del mundo. Nunca voy a ganar carreras, pero me gusta lo que hago.
Es que lo importante, la frase dicen que está muy muy manida, que es lo importante es participar, pero ese es el hecho, ¿no? Participar.
Correcto, correcto. De hecho, es lo que estamos promocionando nosotros. Que esto no es una carrera competitiva. O sea, esto es como si fuera un entreno. Entonces, animamos a todo el mundo a que participe con nosotros.
Uh-huh.
Que tú quieres venir a andar 10 kilómetros con nosotros, pues serás bienvenida, y así todo el mundo.
Muy bien. Oye, se llama Woman Triatlón y es por la salud mental. ¿Por qué en concreto por la salud mental?
Bueno, porque este año la maratón de TV3 va enfocada a la salud mental. También es cierto que, por ejemplo, nosotros de los cuatro participantes, cada uno tenemos un caso con un tipo de enfermedad de salud mental, ¿no?
Sí.
Y en este caso, por ejemplo, tengo un hermano, y entonces también hace que estés más coincidenciado con la causa, ¿no?
Uh-huh. Es una manera de dar visibilidad, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Y no solo a los enfermos, sino, o sea, los que tengan esta discapacidad, sino también a las familias, que están con ellos todos los días, que dan su apoyo. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mis padres, que dedican su vida a que mi hermano tenga la mejor vida posible. Entonces va dedicado a ellos también.
Muy bien. Oye, el reto de este Buomán Triatlón por la Salud Mental dará inicio el próximo día 18.
Exactamente, 18 de diciembre a las 7:30 de la mañana empezaremos a nadar. Durante 1:20 aproximadamente haremos los 3.800 metros. Luego haremos los 180 de bici, 180 kilómetros, que lo haremos en unas 6 horas aproximadamente.
Sí.
Y ya para finalizar correremos los 42 kilómetros.
Muy bien. Oye, lo importante, imagino que, como decíamos antes, es participar. Esto empieza a las 7:30 de la mañana en el Prat del Llobregat. Y es, digamos que la hora límite para llegar a meta serían...
Pues la hora meta tenemos estimada sobre las 8:30. Porque, te explico, queremos hacer una llegada con en la que habrán 30 personas de aproximadamente con discapacidad mental.
Sí.
¿Vale? Entonces queremos que los protagonistas de todo este día sean ellos, que no haya nadie más. O sea, que ese día los protagonistas serán ellos, única y exclusivamente.
Uh-huh.
Estamos organizando una llegada bastante emotiva, queremos que sea muy bonita y especial para ellos.
Muy bien. Oye, para...
Entonces,
sí.
Dime.
Dime.
Bueno, no, que eso, les hemos hecho una bolsa de regalo para cada uno, una medalla, tenemos un podio en donde cuando acabe todo esto, ellos tendrán su medalla, su bolsa de regalos, tenemos megafonía, estamos intentando contactar con Gegants, con las collas de Triatlón de aquí del Prat, para que hagan una llegada más bonita y más emotiva para ellos, porque al fin y al cabo esto está diseñado porque ellos son los protagonistas de este día.
Desde luego.
Y tienen que ser ellos. Entonces, ellos entrarán, hemos diseñado una meta solidaria, que sea unos 300 metros, donde ellos entrarán primero y nosotros entraremos detrás de ellos, como si esto no fuera con nosotros, como si el Ironman lo hubieran corrido ellos.
Oye, ¿qué tienen que hacer las personas que quieran apuntarse y colaborar con vosotros en este Buomán Triatlón por la Salud Mental, que es de lo que va la maratón este año?
Exacto. Pues mira, a través de Mi Grano de Arena está creado el reto de Buomán Triatlón, y ahí la gente que quiera puede hacer un donativo, desde 1 euro hasta lo que quiera, ¿vale? Y, por ejemplo, lo estamos tramitando todo a partir de mi perfil de Instagram, porque no nos ha dado tiempo a crear un perfil propio.
Sí.
Y a partir de ahí se ve todo claramente cómo lo estamos organizando y lo que queremos hacer. Entonces, ahí hecha una lista... que está publicada en mi perfil, donde ahí la gente se puede ir apuntando.
Bueno, pues dime tu perfil, que lo voy a apuntar ahora mismo.
Vale, Only One Kenobi.
¡Oh, hombre!
Felicidad, ¿eh? Me ha gustado.
Me ha encantado.
Sí, sí.
Me ha encantado. Only One Kenobi. O sea, todo el mundo que quiera participar en esta Buomán el próximo día 18, desde el Prat del Llobregat, salida a las 7:30, arroba Only One Kenobi, ahí os podéis apuntar, mi grano de arena, ahí
va
a dar el dinero. ¿Lleváis recaudado ya algún dinerito?
Sí, tenemos recaudado de momento 450 euros.
Muy bien. Oye, pues espero y deseo que sean muchísimos más, porque lo importante de este triatlón no sois vosotros, no sois Oliver, ni Max, ni David, ni Juanjo, sino que son ellos, los protagonistas, y ojalá entre todos rompamos todos esos muros en los que se enfrentan estas personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Gracias, Oliver.
Vale, muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Gracias a ti, hasta luego. I gràcies a tota l'audiència per escoltar-nos a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Tornarem dijous. Que passeu una feliç tarda nit i que, sobretot, que eviteu problemes a la carretera, eh? Precaució, com diu la DGT. Salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabeu de passar, com deia. Bona tarda, Ángel Expósito i la Linterna. Adeu, que vagi bé.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas moverte a tu aire? ¿Necesitas Tecno Scooter? Especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas. Mantenimiento y reparación. Vehículos de sustitución. Entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos al 93 023 3198. 93 023 3198. Tecno Scooter.
Scooter. Movilidad al alcance de todos.
Alcanzar tu peso deseado depende de los magníficos resultados que consigas semana tras semana.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Black Friday en Hipoyegán. Los sofás con grandes descuentos, los armarios con grandes descuentos, los colchones con grandes descuentos, los dormitorios, los comedores.